13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail, i que us dona consells de nutrició, material, psicologia, entrenament, una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? En Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Javi Fidalgo i el Marc Gorga. A l'altra banda del vidre tenim l'equip tècnic format pel Toni González i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. I què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'atletisme en ruta i pista amb el Llorenç Esteve, del de l'esquimo amb el Xavi Palaí, del trail running amb l'Aniol Riba, del triatló amb qui us parla. Tindrem la healthy recepta del Javi Fidalgo. Tindrem el consell del Marc Gorga. I repassarem la previsió meteorològica per a la propera setmana i l'agenda dels pròxims dies. I ara que ja sabem què tenim a taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Esquimo, Copa del Món, atletisme amb el Campionat d'Espanya i mínimes europees. Trail amb curses nostrades. El debut de la temporada de Javi Gómez Noia. Els apassionats de 13 et porten tot el que ha passat als esports de fons. Atletisme amb Llorenç Esteve.
Aquest cap de setmana ha sigut elèctric, apassionant. Un cap de setmana on hem viscut atletisme d'alta qualitat i on l'atletisme català no ens ha defraudat. Ens desplacem fins al sud, a Antequera, Andalusia, on s'ha disputat el Campionat d'Espanya absolut en pista coberta i 14 atletes catalans tornen cap a casa amb la medalla penjada al coll, 6 de les quals han estat en or, 4 en plata i 4 en bronze. Destaquem les medalles d'or que han estat a càrrec d'Artur Bossi, Marc Sánchez, Jael Bestué, Zoya Naumov, Esther Guerrero i Maria Vicente. Aquesta última atleta, de tan sols 17 anys, ha batut el rècord d'Espanya absolut en proves combinades amb un registre de 4.412 punts i la veurem el mes que ve participant al Campionat d'Europa absolut a Glasgow. Pel que fa a Esther Guerrero, d'aquí una estona ens solucionarà els dubtes sobre què espera en el Campionat d'Europa del proper mes i en quina prova ho farà, 800 o 1.500. Actualment és campiona d'Espanya de 1.500, però ho ha estat diverses vegades en la prova de 800 metres llisos. Bé, haurem d'esperar una miqueta per saber-ho. I d'aquest campionat volem destacar les 35 mínimes assolides pels diferents atletes espanyols per participar al proper campionat d'Europa, 24 amb nois i 11 amb noies, i destacar l'actuació de Salma Celeste en la prova 400 metres llisos, que amb un temps de 53 segons i 83 centèsimes es penjava la medalla de bronze i establia amb tan sols 15 anys els nous rècords d'Espanya. Categoria sub-18, categoria sub-20, categoria sub-23 i s'adjudicava la mínima europea pel proper mes de març. I com hem dit, hem viscut un cap de setmana de rècords, doncs seguim. Pel que fa fora d'Espanya, hem vist com es batia el rècord d'Europa en categoria sub-20 i el rècord del món en categoria absoluta en les proves de 1.500 metres llisos. Jakob Ingebrigtsen ho feia en categoria sub-20, amb un registre de 3 minuts 36 segons 22 centèsimes, i Samuel Tefera ho feia en la categoria absoluta, batent el gran Hisham El Guerrou amb un temps de 3 minuts 31 segons i 4 centèsimes. Pel que fa a les curses de ruta, ens desplacem fins a la capital andalusa, on la 35a edició de la Zurich Marathon de Sevilla ha sigut considerada el circuit més pla d'Europa, per tant, ideal per la consecució de marques personals i on van recórrer la ciutat un total de 12.500 persones, un 15% de les quals van ser dones, un registre difícilment de veure en les carreres del món popular. Polis a Mònaco hem vist com Julian Wonders, amb un temps de 13 minuts i 29 segons en categoria masculina, i Sifan Hassan és amb un temps de 14 minuts i 44 segons estableixen els nous rècords d'Europa absolut en 5 quilòmetres en ruta.
Ja fa un any, doncs, que vam decidir, a més fer el salt del 800 al 1.500. a nivell mundial. He tingut els dos últims mundials, tant d'aire lliure com de pista coberta, a Londres i a Birmingham, el 2017 i el 2018, on no m'he sentit realitzada amb les meves competicions internacionals en el 800. Sí que és veritat que a nivell mundial hi ha molta diferència a nivell europeu. Ja estic competint amb atletes que baixen de 2 minuts, a mi la velocitat sempre m'ha costat una mica més, i malgrat doncs tolero molt bé l'àcid làctic i he aconseguit doncs córrer en 2-1, córrer en 2-0-0 diverses vegades, quan em posen a ritmes molt ràpids per sota de 57 al 400, doncs aquí em costa molt respondre, i és el que m'ha fet doncs plantejar-me amb el meu entrenador doncs treballar una distància superior, i hem fet el salt quan els dos hem cregut que estan preparades per disputar doncs competicions internacionals, aprendre, i ho vam fer justament l'any passat de cares a tenir 2 anys per preparar-me per Tòquio 2020, i aquest és el camí que volem seguir. El que passa és que a Glasgow jo tinc 2 mínimes, vull estudiar les meves rivals perquè és un campionat d'Europa, és l'últim que no compta per la classificació de Tòquio, llavors tinc una mica la llibertat per decidir, i lògicament a nivell europeu ara mateix al 1500 hi ha gent que és molt molt bona, hi ha la Laura Muir, la Constanhausen, la Sofia Naui, que són noies que estan corrent amb 4-3 i que a mi de moment em queden molt lluny. I llavors, bueno, em queda aquesta setmana per acabar de decidir, de veure on realment participen les meves rivals, i veurem què participo a Glasgow. El que sé doncs és que hi arribaré amb un bon estat de forma, i espero doncs gaudir de la competició i sortir d'allà amb la sensació de que he fet tot el que podia i ho he donat tot.
13. Esports de fons. El món de l'esquimo amb Xavi Palaí.
Avui aprofitem 2 esdeveniments que han tingut lloc aquest cap de setmana i que comentarem tot seguit, per desmuntar un mite gens menescut de l'esquí de muntanya. Si sou dels que penseu que és un esport individual on només prima la força i tècnica de cadascú, esteu molt equivocats. És més, les competicions més emblemàtiques de l'esquimo, com la Pierramenta, la Mezzalama o la Patrouille des Glaciers, són curses en equips de 2 o 3 corredors, on és vital conèixer els teus companys de traça per afrontar amb èxit la prova. Aquest dissabte 16 de febrer, la Torre de Capdella i les seves muntanyes han estat l'escenari de la 15a edició de la Open by Fosca, on més de 130 parelles d'esquiadors han hagut de fer front a un recorregut de 121 km i 1.100 metres de desnivell positiu. Es tracta d'una cursa que destaca pel pas per crestes, on és obligatori passar encordat, i per uns descensos vertiginosos, elements indispensables per a una autèntica cursa d'esquí de muntanya. 136 equips han participat a la prova, amb el triomf final per a Júlia Casanovas i Inca Vallès, en categoria femenina, de Nacho Cano i Toni Fernández en la masculina, i dels locals Marta Riba i Gerard Garreta en la mixta, que han sabut defensar amb èxit l'honor del club anfitrió de la cursa, el Club d'Esquí de la Pobla de Segur. I pel que fa a les condicions de neu, Aleix Aniol, vosaltres com us despasseu per neu dura?
Jo sempre ràpid.
No, però ho dius, ho dius en el sentit ascendent, ho dius si fem servir ganivetes, si ens costa una miqueta que clar, la tècnica és important quan travesses una en tot cas una placa, en tot cas gelada o neu dura, perquè evidentment si no fiques bé cantells o si no adhereixes bé o vas com molt ràpid, clar, perds adherència i te'n vas cap avall. És això la pregunta o no?
Sí, sí, tant pujant com baixant, com us desenvolupeu?
Doncs aviam, baixant, has de tirar més
baixant
de...
Baixant cap avall, no?
Baixant cap avall, i mirant de clavar ben bé els cantells i procurant que no agafar gaire velocitat, perquè, clar, vull dir, allò és delicat.
Sí, sí, jo també. El que és que jo també estic una mica boig segons com, i llavors, si s'ha de baixar un tros recte, ja frenarem després, quan no estigui tan dura la neu, saps?
La diferència entre ser jove o viejoven, clar, és la diferència.
Doncs, almenys en el teu cas, Aniol, no te n'hauria sortit malament, ja que l'estat de la neu d'aquest any requeria una bona tècnica per part dels participants, els quals s'han hagut d'enfrontar un primer tram de cursa amb neu força dura. Tot i així, els corredors han pogut gaudir d'un sol serè, amb domini del sol, que els ha brindat l'oportunitat de contemplar els paisatges nevats de la Vall Fosca. Unes imatges idíl·liques que vosaltres també podeu veure a través del vídeo de la cursa, publicat a la pàgina Instagram de l'Open Vall Fosca.
Celebro que de la Pobla de Segur hagin estat els que han guanyat, perquè, clar, els meus avis eren d'allà, per tant,
ah, sí?
seguim fent país.
I continuant amb més curses en parelles. Ens despassem als Alps, l'epicentre de les curses d'esquí de muntanya. Doncs del 15 al 17 de febrer ha tingut lloc la mítica Transcavallo, en la seva 36a edició, a la regió italiana de Piancavallo. La inscripció per als 3 dies ha acabat amb un total proper als 100 equips inscrits i ha acollit fins a 8 nacionalitats diferents. La cursa compta amb tres etapes espectaculars, que combina seccions de baixades exigents i pujades tècniques, cims emblemàtics i un total de 53 quilòmetres i 5.500 metres de desnivell positiu entre tots tres dies. Així que déu-n'hi-do amb la cursa, són tres jornades ben completes. Els vencedors finals en categoria masculina de la 36a edició de Transcaballo han estat Robert Antonioli i Matteo Dallin, després de tres etapes que han anat molt frec a frec amb Michele Boscacci i David Magnini. En dones, Alba de Silvestre i Lorna Bonnell han demostrat una supremacia total en duent-se 3 ors en 3 en totes 3 jornades.
Running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Trail Running, amb Aniol Riba.
Bones, cap de setmana molt tranquil a nivell competitiu en el panorama del trail, però que segur que els nostres radiooients l'han aprofitat moltíssim per entrenar, i és que amb el temps que ha fet venia molt, molt de gust sortir a entrenar i gaudir de la muntanya. Probablement també alguns dels grans atletes internacionals s'estan preparant per la gran cita del cap de setmana que ve a la Transgran Canària, de la qual estarem ben atents i us informarem aquí mateix a 13. Tot i així, avui us parlarem d'una cursa que s'ha fet a la Vall d'Àneu, el paradís de Catalunya. Suposo que estareu d'acord en aquesta afirmació.
El Pallars ens agrada.
Pallars ens agrada.
Cerdanya també ens agrada més, potser.
Buah.
I li va la terra que li tira.
I que està a cavall del món de la neu, del Xavi, de fet, Xavi, quasi que ens ho podries comentar tu, i del món del trail també. Us presentem la primera prova de la 12a Copa Catalana de Raquetes de Neu, i és que estem parlant de la Foc de Neu. Com acabem de dir, estem parlant d'una competició que es disputa amb raquetes de neu, així que oblideu-vos ara de compostos de sola, d'upper, grip, drop o qualsevol cosa que teniu en compte per enfrontar-vos a les vostres curses habituals, i penseu en les raquetes. Raquetes calçades i a córrer tant com es pugui. El recorregut era bastant assequible si ens referim al desnivell, ja que estem parlant de 10 quilòmetres i, entre cometes, només 500 metres de desnivell positiu, en un territori realment molt, molt muntanyenc. És a dir, van adaptar bastant bé.
Era més rodadora, correcte, més rodadora que grimpadora, per dir-ho manera. I hem de partir de la base que, clar, corre amb raquetes, per molt que ja estiguin dissenyades específicament, té la seva història. Els abductors ho pateixen.
Jo és que les raquetes sempre s'he relacionat amb excursions avorrides amb els pares.
Per tant, molt bé, Sílvia Leal i Edu.
Haurem d'anar a la Floc de Neu per veure que no és tan avorrit.
La cursa començava al preciós refugi del Fornet, just on fa uns anys van alliberar el famós os goiat. Potser per això la Sílvia Leal i l'Edu Fernández es van imposar en categoria femenina i masculina amb un temps de 1 hora 18 minuts 57 segons per la Sílvia i 1 hora 58 segons per l'Edu. O sigui, potser estaven fugint allà dels ossos que hi ha per allà al Pallars.
Va pensar que anés a dir que hi havia un goiat.
El segon i tercer lloc van ser per la Sílvia Puigarnau i la Georgina Gavarró pel que fa a les noies, i pel Marc Tresserra i el Marc Mascarell pel que fa als nois. I ara us porto dues notícies d'aquestes de cabra de cul a terra, dues autèntiques matades. La primera és la de Mike Guardian, un estadounidenc que després de disputar la World Marathon Challenge, una competició de 7 maratons en 7 dies consecutius en continents diferents, va acabar fent 3 maratons més així de propina, és a dir, disputant 10 maratons en 10 dies consecutius. I atenció, en menys de 30 hores en total.
És a dir, el Mike Guardian és Mike God.
Yes. Amb un temps final de 29 hores, 12 minuts i 45 segons. És a dir, 10 maratons per sota cadascuna d'elles de mitja de 4 minuts 15 al quilòmetre.
Doncs el Mike Guardian està fort com el vinagre de cooperativa.
Correcte.
No podia faltar
la broma.
És una
autèntica barbaritat, el vinagre de cooperativa. I això sumat als viatges, mal descans, etc. Vull dir, i 44 anys. O sigui que ja ho veus, Aleix, no sé què esperes.
És veritat. Que nois, què faig? Posa'm una cinta que començo.
I ja per acabar, comentar l'última brutalitat d'entreno que es va marcar l'altre dia el també estadounidenc Jim Walsley. Aquest paio no para de sorprendre'ns. I és que s'ha comentat molt a través de xarxes el que va penjar a Strava. El tio es va cascar 81 quilòmetres d'entreno amb 2.300 metres de desnivell positiu a 4.28 al quilòmetre.
El Walsley, vaya muchacho.
Estem parlant d'un entrenament, eh? Si no estem parlant d'una competició que vas allà, no, un entrenament, és un tros de bo.
I fa 100 metres llisos, però és que ell li van dir, has d'entrenar volum,
I res, aquestes dues notícies em porten a pensar, però que per molt que el trail ens apassioni, que aquestes notícies ens fascinin, Ojo, ja ho sabeu vosaltres més que ningú, però això no ho pot fer tothom. I probablement no m'equivoco si dic que físicament això no és ni bo ni saludable.
Segur que no.
Així que animo a tots els que ens escolteu a fer tant esport com vulgueu, perquè a tots ens apassiona, però que sobretot que us ho passeu molt bé, que clar que sí, que us marqueu objectius tan ambiciosos com creieu, però assessoreu-vos si fa falta i no perdeu mai de vista el que deia, que al final l'objectiu és passar-ho bé. Així que a córrer amb cap, cames i un somriure.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Triatló amb Aleix Muñoz. L'actualitat del triatló passa per la mitja distància i el debut de Javi Gómez Noia al 70.3 de Geelong. A nivell català, una nova edició del duo d'Igualada i a nivell estatal, l'inici dels classificatoris per al Campionat d'Espanya de Duatló. Anem primer de tot a Igualada, un nivell enorme, digne d'un Campionat d'Espanya. Distàncies, 6 km de curs a peu, 18 km de bicicleta i 3 més de curs a peu. Victòria per Genís Grau amb un temps de 53 minuts 14. Una prova amb gran nivell amb Gelsart Fill, Albert Moreno, Àngel Mollera, que provenen de l'atletisme, Albert Parreño, Guillem Montiel. En categoria femenina, més de 90 dones a la sortida i victòria per la júnior Gemma Díaz, imposant-se amb frec a frec amb Meritxell Velasco i Anna Rovira. Ens anem ara a Berlanga, el primer dels classificatoris per al Campionat d'Espanya de l'especialitat. 5 km de curs a peu, 20 de bicicleta i 2,5 més. Victòria pel francès del Saltoki, Adrián Letester, i en apartat femení, victòria per Andrea Madeiro. I anem ara a Austràlia, a prop de Melbourne, a l'Ironman 70.3 de Geelong, recital del gallec Javi Gómez Noia al seu debut de la temporada. Repassem com va anar i ens fem una idea de com van fer els 1.900 metres de natació, els 90 de bicicletes i els 21 de córrer. Josh Amberger va sortir primer de l'aigua liderant un grup de 6 on hi estava també Gómez Noia. En els quilòmetres finals de ciclisme, Gómez Noia va prendre la iniciativa i un grup de 5 es van baixar a la T2. A escassos 2 minuts, Josh Amberger venia com el principal grup perseguidor. I on és realment impressionant el que veiem, el que va passar amb la mitja distància i amb aquest migratge que està fent el Gómez Noia cap a la llarga distància, és on quan veiem amb què va córrer el primer 10.000 de la mitja marató. Va córrer a un ritme de 32.50 al 10.000. Finalment, Noia va vèncer la prova amb un temps de 3 hores 45, una mitja marató de 1 hora 11. En segona posició va entrar Josh Amberger a 4.14 i Tim Van Berkel a 4.36 del tercer. En l'apartat femení va vèncer la txeca Radka Kalefel i l'australiana Ellie Nicole i l'altra australiana Grace Tech van completar el podi.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
I si volem conèixer més com ens podem preparar, és important que coneguem les nostres zones d'entrenament. El Marc Gorga ve ara per explicar-nos amb una microcàpsula com les definim i quines són.
Avui començarem a definir les zones d'entrenament. Parlarem cada dimecres d'una zona nova i explicarem quines són les vies d'energia que utilitza, quins objectius té i com entrenar-la. Comencem amb la primera zona d'entrenament. És l'anomenat aeròbic baix o aeròbic lleuger. És la zona més baixa d'entrenament. Més a baix que això no hi ha adaptacions, per tant no ho considerem entrenament. Ho identifiquem entre el 50 i el 65% del consum màxim d'oxigen, entre el 60 i el 70% de la velocitat màxima aeròbica i entre el 75 i el 80% de la freqüència cardíaca màxima. I coincideix aquest entrenament amb el llindar aeròbic. L'energia que involucrem principalment en aquest entrenament és la lipòlisi i la glucòlisi aeròbica. Els dipòsits energètics que utilitzem són els triglicèrids, és a dir, les grasses, el glucogen hepàtic i el glucogen muscular. Quins objectius tenim quan entrenem amb l'aeròbic baix? Millorar la capacitat aeròbica augmentant el temps que podem mantenir un esforç a nivell de llindar aeròbic. També busquem millorar l'eficiència aeròbica. Això passa augmentant la velocitat de desplaçament, acumulant la mateixa quantitat d'àcid làctic. També busquem apropar el llindar aeròbic al consum màxim d'oxigen, perquè a la vegada aquest també pugi. Busquem mantenir la salut del sistema cardiovascular ben alta i accelerar la recuperació de les càrregues d'entrenament després d'un entrenament més intens. Quins mètodes d'entrenament podem fer servir? El més clàssic en l'aeròbic lleuger és l'harmònic extensiu. Per exemple, 70 minuts de carrera contínua al 60% de la velocitat màxima aeròbica. També podem treballar amb un variable extensiu, 10 minuts al 60%, 10 minuts al 65%, 20 minuts al 70%, o també podem fer-ho amb l'intervàlic llarg. Podem fer 3 sèries de 15 minuts al 60%, descansant 3 minuts entre repeticions. La meva recomanació és fer les pauses caminant.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
La recepta healthy de Javi Fidalgo.
Hola, Leis. Hoy traigo una receta bastante completa. Como prometí, puede ser un segundo plato o un plato único. También admite muchas variaciones, por lo que yo daré algunos pasos a seguir y cada uno que la interprete como, como más le guste.
Vale, ja ens vas dir, ens has introduït primers plats i tenies aquí la cosa aquesta de anem a ficar un plat una miqueta més consistent, que pugui ser complement del que ja havíem fet fins ara, o que, evidentment, que en si mateix ja pugui ser tot.
Perfecte. I de què ens parlaràs avui?
Exacto. Serà un salteado de verduras con un huevo escalfado. Se puede variar el huevo, poner pechuga de pollo, ternera o quizás no ponerle proteína animal. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Incluso las verduras se pueden poner legumbres, hay muchas variaciones con esta receta.
És a dir, que potser inclús més que un segon plat podria arribar a ser un, com allò, un plato ya consistente muy, que podría ser un completo.
Ya. Muy completo, incluso sí. Si nos ponemos algo crudo como una pequeña ensalada de rúcula con un poquito de vinagre de manzana, ya perfecto.
Perfecto, muy bien.
Vale, yo la receta que he traído utilizaré verduras, coles de diferentes tipos y un huevo, que lo haremos escalfado, es muy sencillo de hacer. Pero primero hablaremos un poco de las propiedades de las coles, que yo lo tengo como algo muy bueno en el mundo vegetal también. Es una de las verduras con más propiedades para prevenir el cáncer. Uh-huh. Hay estudios que demuestran que la gente que consume más coles disminuyen hasta la mitad la incidencia del cáncer de pulmón, de estómago, colon y piel, que son unos cánceres más agresivos. Uh-huh. Gracias a la combinación de antioxidantes, compuestos azufrados, son buenas para el hígado, favorecen la asimilación de hierro, combaten la anemia y también tienen efectos antiinflamatorios. Se utilizan en la medicina natural para curar gastritis, úlceras de estómagos y problemas digestivos. Para el deporte, tiene muchos minerales y vitaminas, con un poder antioxidante que pueden ayudarnos a reponer electrolitos después de los esfuerzos físicos.
Muy bien, pues venga, cólalos un col.
A ver, ir apuntando. Ingredientes. 400 gramos de col. Yo utilizo col normal, col lombarda y col kale. Una cebolla morada, dos zanahorias, un pimiento rojo, un diente de ajo, un trozo de jengibre fresco equivalente a un diente de ajo, tres huevos, sal y pimienta al gusto. Para elaborar la receta, limpiaremos las coles y las cortaremos en juliana muy finas o con la ayuda de una mandolina.
Vale, limpiar las coles es que les traemos las fullas.
Sí, la que es muy compacta. Se puede quitar las primeras hojas, desechar, porque suelen ser las más amargas, pero el centro no hace falta limpiarlo, entra suciedad. Y se puede hacer fina para poderla consumirla bien después de saltear.
Perfecto.
Y es como mejor está al dente, es como más nutrientes le coges y menos la dañas.
Claro, yo estoy acostumbrado a menjar la col como la col de muy caldo, muy hervida, no. Todo eso. Y aquí lo que busquemos es como una miqueta...
Incluso cruda en ensaladas.
I la col kale, ja és normal això que costa una miqueta o com s'ha de tractar aquesta col?
La col kale hay que quitarle el máximo del tallo. Y el tallo se puede utilizar para zumos.
Vale.
La hoja yo la haría al vapor. Vale. Por eso es tiene mucha fibra.
Claro, entonces, perquè és forta aquesta,
sí,
aquesta
fulla. Sí, és un poco más indigesta si la queremos comer cruda, pero se puede deshidratar también. Haremos lo mismo con la cebolla morada, el pimiento rojo y la zanahoria. Después de tener esta preparación hecha, picaremos el ajo y el jengibre y lo pondremos en un poquito de aceite hasta que vaya dorando durante un minuto.
Ajá, muy bien.
Incorporaremos todo lo que hemos picado y laminado anteriormente. Ponemos un poquito de sal y de pimienta salteando todas las verduras hasta que nos queden cocinadas, pero con un puntito crujiente.
Vale, vale. No, hem de pensar en la col com si fos yo qué sé, como que me fos un pebrotet o una cebolla.
Exacto, es como cuando salteas un poquito una cebolla fina, pero sí, te gusta ese crujiente que quede con cuerpo, que, vale, que no se deshaga.
Muy bien. Estamos, ahora pasaríamos ya.
Vale. Ahora para hacer el huevo escalfado.
Sí, bien, ¿cómo fas tú eso?
Esto con una cazuela con agua caliente y un chorrito de vinagre.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y una espumadera, que es este utensilio que es para...
Cuando se hacía el ferrat de siempre, el huevo frito, la espumadera es eso.
Sí, exacto, sí. Pero en vez de aceite es agua y vinagre. Vale. El vinagre lo que hace es compacta un poco la clara, para que no se nos diluya en el agua. Y después hay otro pequeño truco, que antes de que hierva, varillas un poco con una cuchara o algún utensilio, te ayudas a remover el agua y que haga un remolino. Entonces introducimos el huevo en el centro del remolino.
Fa como un cono, clar, fa sí, como exacto, un cono, y allá llavors et queda com...
Entonces se cuaja la clara bastante rápido, no se nos diluye, y son 4 minutos exactos y podemos sacarlo en un papel, secar un poco y poner hostia, encima del salteado.
Ostres, això jo no ho sabia.
¿O es diferente?
Es diferente.
Vale.
El poché se puede hacer al vapor o a baja temperatura en aparatos un poco más sofisticados. Pero realmente en casa lo más sencillo es esto y es brutal. A mí me encanta el huevo escalfado.
Fico aigua a bullir, li fico una miqueta de vinagre. Sí. Faig el cono, tirem allà l'ou, 4 minuts, i tenim un ou escalfat, i és com menjar un ou ferrat, però sa. Clar, sí, sense oli ni refregit. Hòstia, que fàcil això, molt bé, molt bé.
Después, para terminar, podemos poner alguna semilla, algún aceite aromatizado y tenemos listo un salteado.
Fantástico.
Exacto. Súper bueno.
Caray, nois, molt bé, no?
Sí, sí.
Doncs, Javi, moltes gràcies. Seguirem fent de cuinetes.
A vosotros.
Vinga.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Repassem breument tot el que passarà aquest proper cap de setmana.
La pissarra, el que vindrà i no et pots perdre.
Trail, Pol Artic, Vall de Núria. Filirun Marathon, Trail Penedès. Cursa dels Biberons, a Pinell del Brei. Botifarrunner, a la Llacuna. Transgran Canària, a les Illes Canàries. Esquimo, Copa del Món a la Xina. Triatló, Campionat Nacional de Catalunya per relleus a Pineda. Ironman 70.3 de Tailàndia i Ironman 70.3 de Sri Lanka. Campionats Iberoamericans de Triatló a La Habana, Cuba. Campionat Europeu de Triatló d'Hivern a Romania.
13. Esports de fons.
Seguirem congelant-nos els peus fent bici, tindrem neu per fer esquimo, repassarem la previsió de la meteo per als propers dies gràcies al Servei Català de la Meteorologia amb Genís Vega.
Benvinguts al Meteo 13. L'informació d'aquest cap de setmana mostrarà canvis una mica més notables aquests dies, però només a la temperatura. Veurem com l'ISO 0, que avui ronda els 2.400 metres, ja per sobre del normal per l'època, s'anirà enfilant progressivament, assolint els 3.600 metres dissabte, 3.100, 3.300 metres diumenge. Això farà que es reforci la fusió a les solanes i als sectors inhibats de menys altitud, però que en mantinguin el regel nocturn a l'alta muntanya. Canvis en l'estat de la neu, que no eviten la necessitat d'informar-se bé de les condicions d'estabilitat del mantell nival a través dels butlletins de perill de llaus de cara a traçar els vostres itineraris. Això és tot fins al moment, gràcies a la informació proporcionada pel Meteocat.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme, de l'esquimo, del triatló i del trail. Hem escoltat els consells del Marc Gorga, hem après una nova recepta healthy de Javi Fidalgo i ja sabem la previsió de la meteo. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons, produït a Ràdio Sabadell, on ens repassem tota l'actualitat amb la nostra particular visió i on trobareu consells de nutrició, entrenament, psicologia i material. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format el Toni González i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñió i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13.